Notícies en xarxa.
Bona tarda a les 4, us parla Lluís Sabater. L'Ajuntament de Girona amplia els espais per avis en les entrades de 8 centres educatius més per evitar aglomeracions. La majoria d'actuacions es van fer a l'estiu, però ara se n'han fet 8 més a petició de les escoles. Girona FM, Andrea López.
L'Ajuntament de Girona ha adaptat les entrades de 8 centres escolars gironins durant el mes de setembre per garantir la distància de seguretat de les famílies que porten o van a recollir els nens a l'escola. La principal actuació ha estat eliminar aparcaments de davant dels centres per poder crear una zona delimitada amb New Jerseys on es puguin esperar les famílies. Marta Sureda és la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Girona.
Amb l'inici del curs, alguns centres escolars com l'Escola Bressol d'Esquirola, Sant Narcís, o instituts com l'Institut Montilivi, el Narcís Xifra o Cala Rola o l'Escola Badruna, ens han demanat fer petites intervencions per millorar sobretot les entrades i sortides a les escoles.
Durant l'estiu ja es va actuar a alguns dels centres de la ciutat i en total s'han realitzat tasques a 15 centres educatius gironins per adaptar-los a la realitat de la Covid-19.
I les entitats de salut mental de Lleida registren un increment del 65% d'atencions per la pandèmia. Volen més mitjans, ja que asseguren que fan de parallamps per contenir el sistema sanitari. Informa des de Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
Les associacions que formen part de la Coordinadora d'Entitats Salut Mental Catalunya Terres de Lleida han registrat un increment d'atencions del 65% respecte a l'any passat i han atès gairebé un miler de persones durant el confinament. La dada demostra, segons la coordinadora, la necessitat de dotar de més mitjans a les associacions que fan atenció comunitària que, durant la pandèmia de la Covid-19, han fet de parallamps per contenir el sistema sanitari. Escoltem el president de la coordinadora a Lleida, Josep Lavín.
Cal oferir més mitjans per la salut mental en l'àmbit comunitari, no tan sols el sanitari, per seguir treballant i reforçant l'atenció a les persones vulnerables i reduir els ingressos hospitalaris.
El 83% de les atencions han estat per angoixa i estrès, el 65,5% de dones i un 47% de les consultes han estat de persones en situació de vulnerabilitat. Les 9 entitats que formen part de la Coordinadora d'Entitats Salut Mental Catalunya Terres de Lleida han atès 947 persones de març a juliol durant els mesos de confinament.
El Departament d'Agricultura i l'Incavi impulsen una campanya de promoció del vi català amb espots a la televisió. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Aquest dimarts ha donat el tret de sortida a la segona fase de la campanya promocional Gaudeix del que és bo vi català per promocionar el consum de vi català a Catalunya, amb un acte presidit per la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, acompanyada pel director general de l'Incavi, Salvador Puig, i representants de les denominacions d'origen catalanes. Amb aquesta campanya es busca apropar els vins catalans al conviu a Catalunya i alhora pretén arribar al consumidor més jove i urbà amb una imatge fresca que recull atributs a l'alça com la sostenibilitat, la proximitat i la qualitat. La segona fase de la campanya s'ha posat en marxa aquest dimarts amb l'emissió d'un espot de televisió i presència a mitjans digitals i també en publicitat exterior al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ho deixem aquí nosaltres, que ampliem informacions en propers punts horaris. Que passi bona tarda.
Notícies en xarxa.
El fa amb Josep Maria Cano.
Què tal? Molt bona tarda a tots i benvinguts. De vegades quan estàs a casa aquí a la tardor, això convida a fer-ho, i sobretot després de veure pel·lícules, després de gaudir del cinema, per cert, un art que està en crisi, com el teatre, com la música, i que caldria que entre tots rescatéssim, tanco el parèntesi. Un es queda veient alguna pel·lícula antiga o veient alguna pel·lícula nova i reflexionant sobre el que acaba de veure. I en les pel·lícules de desastres i de desastres marins, hi ha hagut algunes que han fet molta fortuna. Per exemple, imaginem-nos
totes les pel·lícules del Poseidón. L'aventura del Poseidón, Más allà del Poseidón, Vuelve a hundirse el Poseidón, El Poseidón se va más abajo. Bé, totes les seqüeles i prequeles de la pel·lícula Poseidón.
Però, sens dubte, la que ha fet molta fortuna va ser Titanic, de James Cameron. Aquella pel·lícula que explicava aquella història d'amor que no explicarem com acaba, però que acaba amb el vaixell enfonsant-se. Es produeix perquè el vaixell s'enfonsa. I segur que en algun moment, algú de vosaltres, no dic tothom, però jo penso que bastanta gent haurà pensat o s'haurà imaginat com hauria de ser o com seria un enfonsament d'un vaixell, sobretot després de veure aquesta escena, per exemple. Que és el moment en què ella... Ajuda-la! Ella està baixant amb la barca salvavides i se n'adona que no pot viure sense ell i s'enfila corrents al vaixell.
No.
I ella se'n va corrents i persegueix veieu que com respira i tal. Aquesta cosa com així, com d'amor passional i tal, que dius, hòstia, això té que ser impressionant viure. Un drama.
Mira.
Bueno, es van perseguint per tot el barco, bueno, el que queda a l'aire, perquè el que queda sota no ho poden. Què dius? Hòstia, això viure-ho ha de ser xulo? Aquesta cosa així passional ha de ser maco, no? Haver de sortir d'un vaixell per abraçar-te la persona. Ai,
Per què?
Si saltes tu, salto jo. Bé, doncs ahir un baleària va tenir un accident, va fer aigües i van haver de ser rescatades les 17 persones més els 5 tripulants que anaven a dins. Us heu quedat amb el rescat de Titanic? Si teniu el dubte, un rescat real és així.
Estamos
llegando a
colchoneta
y
estamos buscando a la gente por la rampa. Tranquila, normal.
El mateix. Nos están bajando por la colchoneta y hola. El vino. El mateix.
És a dir, el cinema de vegades magnifica les situacions entre Rose i el Titanic. I Marta i el Baleària, hi ha una diferència, jo penso que és substancial i abismal. Tant de bo no us hagueu de trobar mai amb un rescat al mar sota cap circumstància, però si algun dia heu pensat, heu volgut imaginar com seria un accident d'un vaixell i un rescat al mar, és més semblant a Hola, el vino, que a Rose, que haces corriendo por la cubierta.
Perquè ho tinguem clar.
De pas us diré que el Baleària ningú ha pres mal. Una mica d'hipotèrmia, sortia fred i l'aigua estava freda, però els de salvament marítim van anar corrents nedant, en barca, i els van rescatar, i tot bé, la gent bé, el vaixell no, però això els rats,
els propietaris de Baleària, aquests tios la toquen,
ja s'encarregaran una mica de refer-lo i la companyia asseguradora. Però vull dir que no ha anat més enllà la història. Si voleu que faci algun comentari més sobre això, és 17 persones en un ferri, vull dir que molt la conta, tampoc el viatge no sortia. Però en tot cas, això és cosa de la naviliera. Per tant, ja no cal que feu un vaixell,
si el dubte era saber com seria,
doncs ja us heu donat la resposta. En tot cas, avui esperem donar-vos moltes més respostes, un equip d'investigació que és aquest del FARC, que ha tardat a intentar investigar qüestions i enigmes de la humanitat per intentar trobar la seva resposta.
Pròximament,
el Triangle de les Bermudes. Juanjo López i David Valverde són els que ens acompanyen als controls tècnics, Eduard Carmona, la Laia Olta, Joan Fernández, Emili Pacheco, la Cristina Cantal, Isabel González, i qui us parla,
Josep Maria Cano.
Benvinguts. Fins a 6.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I abans de continuar, i abans de que comencem a repassar l'actualitat i analitzem notícies que s'han produït en les darreres hores, cosa sembla ser que escoltem i saludem a l'Abel Flores, del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè ens apropi la previsió del temps. Abel, molt bona tarda.
Bona tarda. La previsió marítima d'avui ben marcada per la tramuntana, la zona de la costa Brava, especialment cap al nord del Cap de Creus, i també mar endins, on bufarà més reforçada, amb ratxes que poden arribar a 50-60 km/h. Això farà que parlem d'àrees de maror, en aquest sector, cap a la Costa Brava, fins i tot alguna zona de fort amb maror, especialment marandins, veurem doncs el mar força més revoltat. Un vent que, en canvi, gira la resta del litoral, la component est, sud, sud-est, un vent més d'origen marítim que s'ha d'imposar també a la resta de la costa, fins i tot cap al sud del territori, on encara hi ha una miqueta de mestral, ha d'acabar imposant-se el vent de component sud-est. Un vent més humit que farà, que parlem de més núvols, especialment entre el sud del Cap de Begur i el litoral central, veurem núvols que han d'anar a més, que estan més abundants, compactes, i al final del dia fins i tot pot deixar alguna precipitació arran de costa. Això continuarà durant aquesta propera nit, matinada, demà primeres hores de matí, encara amb molts núvols en tot aquest tram del litoral central, amb possibilitat d'algunes precipitacions que en teoria han de ser febles, en principi alguna moderada, però en principi han de ser de caràcter feble, disperses, i anar minvant demà cap a migdia, sobretot ja desapareixerien, els núvols andaran minvant també al llarg del matí en tot aquest tram de la costa, i a la tarda quedaran alguns intervals de núvols, però ja no hi ha esperem precipitació. El vent demà de tramuntana continuarà a la zona de la Costa Brava, però anirà fluixant al llarg del matí, sobretot, i a la resta un vent més fluix, variable, predominant de component sud-est de la costa central, i a la tarda el vent de component sud i sobretot de sud-oest s'imposarà a tota la costa catalana. Demà veurem com la temperatura màxima, sobretot, queda una mica més baixa que no pas avui, tot i que cap al nord-est, però més queda més curta, demà serà similar a la que tenim avui a primeres hores de la tarda. És tot moment, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Abel, i esperem que es confirmi aquesta previsió, i en tot cas que fins al cap de setmana tinguem una certa estabilitat meteorològica.
Varadó 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I si ahir vau estar dins del programa, vam poder entrevistar amb una dona de mar que parlava de CO2, del canvi climàtic, de plàstics als oceans, de tot l'informe i tota la investigació que des de l'Institut de Ciències del Mar i el CSIC s'està fent, s'havia fet i s'està fent des de Barcelona. Doncs avui en volem seguir parlant. I és que ahir la Unió Europea va aprovar un objectiu de reduir els gasos d'efecte hivernacle. Un objetivo que se plantea llegar al 60% de reducción antes del 2030. Hablamos con Tatiana Nuño. Tatiana, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Es un objetivo alcanzable?
Sí, es un objetivo alcanzable. Tenía Europa puesto un objetivo del 40%, pero claro, este objetivo tenía que ser revisado porque no estaba alineado con la firma del Acuerdo de París. Y ahora pues hay en proceso una ley de cambio climático europea y el Parlamento justo va a elevar ese objetivo hasta el 60%, que no solo es alcanzable, sino que es una oportunidad para los empleos y también pues para realmente liderar la lucha contra el cambio climático y descarbonizar rápidamente nuestra economía.
El problema, Tatiana, es que cada vez que se pone un plazo, luego lo tiramos para adelante. Es decir, había uno para el 2021, otro para el 2025, los estamos atrasando. Este del 2030 también se va a atrasar o no.
No, ahora mismo tenemos dos objetivos sobre la mesa, uno que es a 2030, que es la próxima década, que es realmente decisiva para evitar los peores impactos del cambio climático. Como nos dicen los expertos y las expertas climáticas, nos dicen que en esta década es donde tenemos que abordar realmente cambios muy profundos en los sectores del transporte, de la alimentación, en el sector eléctrico, en el sector industrial. Y luego tenemos lo que llamamos el objetivo a largo plazo, que es, está hablando en Europa de alcanzar la descarbonización en 2050. Desde Greenpeace consideramos que Europa debería ir todavía más lejos y aumentar este objetivo al 65% en 2030 y alcanzar la descarbonización en 2040. Pero bueno, estos objetivos sí son los que ahora mismo se están manejando dentro de lo que es el contexto global del Acuerdo de París y que todos los países tienen que poner sobre la mesa estos objetivos, más al corto plazo, esta década, y luego al largo plazo. ¿Cuál es el objetivo para alcanzar la descarbonización?
¿Y qué se debe hacer para conseguir esta reducción del 60%? Es decir, ¿por qué medidas pasa?
Pues mira, tenemos que ver cuáles son las principales actividades que producen los gases de efecto invernadero, ¿no? Y son fundamentalmente el sector eléctrico, que, bueno, pues es por la quema del carbón, del petróleo y del gas, y luego el sector del transporte, que tiene que sufrir también, abordar grandes cambios, ¿no? No solo en el vehículo privado, sino realmente en la forma que tenemos de transportarnos, ¿no? Hacia unas ciudades más sostenibles, en las que haya, pues, espacios de bajas emisiones y que nos podamos mover, pues, caminando, que haya transporte público y también que haya un transporte seguro dentro de Europa, por ejemplo, otra vez incentivar todo el movimiento, el transporte de trenes y la mercancía, pues que no se transporte por aviones y consumir de forma más local y sostenible, ¿no? Y luego otro gran sector responsable de las emisiones es sin duda el agrícola ganadero, ¿no? Y ahí también hay que incentivar con políticas que aseguren que adelantamos esa descarbonización, que priorizamos una alimentación que sea más sostenible, ¿no? Que respete los límites del planeta, que reduzca el consumo de carne y que fomente la agricultura y la ganadería extensiva y ecológica.
Aquí la cuestión es que generalmente estos cambios a los que haces referencia mayoritariamente los deben hacer las grandes multinacionales, es decir, el transporte por mar, por ejemplo, el transporte por vía férrea, el que no está electrificado, pues que se electrifique o que se busquen energías alternativas. Y estos cambios suelen ser costosos y muy lentos.
Sí, mira, la emergencia climática a la que nos enfrentamos, y en concreto, bueno, pues España es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, es tan grande y tan grave que debe ser abordada a todos los niveles. Por supuesto, tiene que ir acompañada de unas políticas que marquen claramente esa necesidad que tenemos de descarbonizarnos y producir y consumir de una forma sostenible y que respete los límites del planeta. Es fundamental también el compromiso de las empresas, de las grandes multinacionales, que aseguren también que van a establecer cambios profundos y estructurales en sus formas de nuevo de producir. Pero también es muy importante el consumo y el uso que hacemos desde la ciudadanía y también las agrupaciones ciudadanas que hacemos precisamente pues para exigir los cambios, ¿no? Desde nuestras comunidades de vecinos, desde, bueno, los comedores de escolares o los lugares donde vamos a comer dentro de las administraciones o del lugar del trabajo o de los bares que frecuentamos. Pues también es muy importante pues lo que hacemos también con el uso y el consumo del plástico. O sea, también nuestra huella y nuestro empuje es fundamental también para exigir precisamente esas políticas que marquen el rumbo y el cambio y exijan cambios profundos en las multinacionales. Efectivamente, son cambios profundos y no tenemos mucho tiempo. Como decía al principio, esta década es decisiva para abordar esos grandes cambios.
Yo tengo la sensación que la ciudadanía generalmente empuja mucho más que las administraciones públicas. Es decir, que desde nuestro día a día estamos tirando un poco del carro y que si nos despistamos, los que nos administran acaban echando balones fuera, seguramente presionados por las grandes multinacionales, ¿eh?
Sí, la ciudadanía además este último año y medio podemos decir que, bueno, que ha salido a las calles reclamando pues mayor ambición climática y respuesta frente a la emergencia climática, movidos fundamentalmente por esa juventud por el clima, a la que se han unido pues muchísimas personas y muchísimas organizaciones, y son las que efectivamente tienen que seguir ahí presionando para marcar las políticas que necesitamos y para asegurar y para demostrar que no solo estamos preparados, sino que queremos ese cambio que tiene que ir sin duda acompañado a las políticas. Así que estamos muy de acuerdo desde Greenpeace y de hecho trabajamos mucho y apoyamos mucho y colaboramos mucho en estos movimientos, ¿no? Y consideramos fundamental esa presión ciudadana y no bajar nunca la guardia, porque al final tenemos la capacidad de organizar la respuesta y de tener las soluciones que necesitamos. Sí, y lo que tenemos que ver exactamente son unas políticas que son más valientes, que responden de forma más urgente al cambio climático, que son realmente ambiciosas. Y justo en el contexto de crisis sanitaria que vivimos ahora mismo,
¿sí?
Pues tenemos paradójicamente una oportunidad que es única, ¿no? Que es, bueno, todos los fondos y las ayudas que va a haber para los planes de reconstrucción económica por la crisis tenemos la oportunidad de asegurar que los encaminamos y los dejamos bien dirigidos y bien condicionados a que cumplen ese acuerdo de París, esa lucha contra el cambio climático, esa conservación que necesitamos de los ecosistemas.
Pues es una oportunidad que debemos aprovechar. De momento la estamos aprovechando mal, porque la emisión de guantes y de mascarillas al mar se ha multiplicado por 1,000 en los últimos meses. Quiero decir que mucha conciencia, pero que a la hora de la verdad seguimos, desgraciadamente, ensuciando y contaminando con cualquier producto que tenemos en nuestro uso cotidiano. Pero es evidente que esto lo deberemos cambiar, y lo deberemos cambiar ya, y se deberá buscar la manera para que esto no llegue al mar y para que nuestra supervivencia sea mucho más sostenible. De momento, al menos por greenwashing, pero las empresas lo tienen presente.
Sí, con el tema de residuos, efectivamente, tenemos que tener mucho cuidado siempre que se pueda usar, pues, estas mascarillas reutilizables que podemos lavar con mucho cuidado, luego planchar, como nos dicen las recomendaciones, ¿no?, del uso del material que estamos haciendo, y luego siempre tirar, efectivamente, estos desechos, pues, al contenedor de residuos en general, ¿no?, para que, bueno, no son reciclables, y además también para cuidar y que no se contaminen otras personas y no contaminar el medio ambiente. Y bien, eso hay que tener efectivamente mucho, mucho cuidado. Pero sí vemos también que el hecho de, bueno, todo el momento en el que el mundo ha estado confinado, pues se han reducido mucho las emisiones de CO2. O sea, realmente frente a crisis graves hemos visto que es posible tomar medidas globales, actuar de forma cooperativa, y ahí hemos visto que han bajado mucho las emisiones. ¿Qué es lo que pasa? Porque se ha usado menos el coche, se ha consumido de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que necesitamos son unas políticas que aseguren estos cambios estructurales, y además de forma ordenada y organizada, que no deje a nadie atrás y que realmente sean planificadas, ¿no? Y que, bueno, pues que efectivamente se use de forma sistémica menos el coche, que consumamos más local, que hagamos esas agrupaciones vecinales que han surgido tan, tan bonitas para responder a esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que debemos aprender de esta crisis que estamos viviendo y que, bueno, pues es una oportunidad para hacer frente a la crisis ambiental que vivimos.
Y una cuestión más, es evidente que Europa puede ponerse el objetivo que quiera, pero no vive sola en el planeta, y hay dos grandes países contaminantes, como son China, los países asiáticos y Estados Unidos, que de momento, veremos qué pasa con Estados Unidos dentro de unos meses, pero de momento tiene un majara en la Casa Blanca que ni acepta, ni firma, ni respeta. Y China, pues otro tanto, ¿no? Contra esto no se puede hacer nada.
Sí, hombre, se puede hacer, por supuesto. Entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es desde Europa realmente marcar un camino de liderazgo, no solo decirlo, sino realmente decir, bueno, tenemos una gran responsabilidad histórica también por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y asumir esas políticas más ambiciosas y asegurar que la próxima década nosotros vamos a reducir muy rápidamente las emisiones y vamos a cambiar mucho de forma sistémica nuestro sistema socioeconómico, ¿no? China no está en la misma situación que Estados Unidos. China realmente ve que tiene un grave problema por los impactos del cambio climático y por los impactos de la contaminación, y hace poco precisamente anunciaba que iba a alcanzar la descarbonización antes del año 2060 y que alcanzaría el pico de las emisiones en este año. O sea, China sí que está en un plano de ir compromisos climáticos de la mano de Europa, ¿no? Y sí que realmente está colaborando mucho en ello y tiene claro que tiene que hacer un gran camino para descarbonizarse rápidamente, porque tiene un enorme problema, sobre todo de contaminación. Sí. Y Estados Unidos, como decías, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Efectivamente, Trump anunció que se iba del Acuerdo de París, y bueno, pues los mensajes que está dando y las políticas que está llevando a cabo, desde luego, es de dar la espalda no solo al planeta y al medio ambiente, sino a la ciudadanía, porque de nada sirve dar la espalda a los impactos del cambio climático que sí o sí ya están viviendo.
Pues en todo caso, esperemos que esto se lleve a cabo, que de verdad sea para el 2030, que lo veamos, que lo podamos disfrutar, y que nadie eche un balón fuera o un paso para atrás, que sea realmente una decisión fuerte y tomada. Nosotros estaremos aquí para explicarlo, Tatiana. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Tatiana Nuño es responsable de cambio climático de Greenpeace. Un abrazo bien fuerte, que vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem l'actualitat parlant de la sípia, perquè en marxa el pla de gestió de sèpia a la badia de Pals i de Roses amb una veda anual de 2 mesos tant pels pescadors com pels professionals i els recreatius. Cristina.
Amb la llum verda d'aquest pla s'estableix ara un període de veda anual per a la sèpia de 2 mesos, com deies, tant per la pesca professional com per la pesca recreativa, compresa entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre. I es proposa també la compartició d'un àmbit comú per a la captura de sèpia amb la possibilitat de mantenir l'àmbit de cada confraria. Aquest pla de gestió s'està gestant des de que es va constituir el Comitè de Cogestió de la Sèpia de les Badies de Pals i Roses, que va ser el setembre de 2018. El passat mes de febrer ja es va aprovar el document que estableix les mesures tècniques de gestió i seguiment de la pesca, i ara el pla ja està en marxa i l'objectiu principal és aconseguir una pesca sostenible i la cooperació entre els sectors implicats. El pla defineix limitacions en l'àmbit de les captures, permisos i les arts de pesca. En el cas de la pesca recreativa, només es podran pescar 15 exemplars per embarcació i dia quan hi hagi embarcat un únic titular amb llicència de pesca recreativa. En el cas que hi hagi 2 o més titulars, el límit s'amplia fins a 25. Finalment, la Generalitat ha informat que la posada en marxa del pla implica també la creació d'unes àrees delimitades per a la col·locació d'estructures de col·lectors de freses de cefalòpodes destinats a facilitar la repoblació de la sípia i la determinació dels ports de desembarcament i comercialització de la sípia de les badies de Pals i Roses. Recordem que ja fa anys que en aquesta zona s'està portant a terme el projecte Sèpia per a la conservació d'aquesta espècie.
I molta atenció, perquè demà tenim convocada una cadena humana per aquest divendres. I demà? No. Per divendres tenim convocada una cadena humana coincidint amb la visita del rei Felip VI i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona. Isabel.
Sí, diverses entitats, sindicats i partits com Òmnium, ANC, Usted Castés, la intersindical CSC, Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Catalunya, han convocat aquest acte reivindicatiu que començarà a les 10 del matí del divendres des de diferents punts de la ciutat. Per què? Doncs per tal de seguir amb els protocols de seguretat i les distàncies de seguretat pertinents. Aniran des de l'estació de França i fins al monument de Colom. Els convocants criden a la mobilització per tal de deixar clar que Catalunya no té rei, cito textualment, i que Felip VI no és benvingut. En un comunicat expliquen que volen denunciar la impunitat de la monarquia, així com la complicitat que compten del govern espanyol.
Però no estan confinats a Madrid, no poden sortir de Madrid.
Doncs ells sortiran, la impunitat, el que deia ara.
Ja, doncs escolta'm, anirem a fer cadena. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
I la Conca Hidrogràfica de l'Ebre envia l'informe que avala descatalogar el monument franquista de Tortosa, Eduard.
Així és, l'Ajuntament de Tortosa ha rebut este matí l'informe de la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que avala el procés per descatalogar el monument franquista de la Batalla de l'Ebre, que es troba situat al mig del llit del riu. El ple de l'Ajuntament del passat mes de gener va aprovar tirar endavant este tràmit, per la qual cosa es feia necessari l'informe de la CHE, propietària de la pilastra que sosté el monòlit de 45 metres d'alçada al vell mig del riu. Es dona la circumstància que la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, també havia reclamat l'informe de la CHE en una carta enviada a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, passat 28 de setembre. En aquesta carta es demanava que el govern central deixés de posar obstacles a la retirada del polèmic monument. Ara, el següent pas serà iniciar els tràmits novament amb la CHE per obtenir el permís per actuar en domini fluvial i retirar definitivament el monument. En canvi, des de l'Ajuntament de Tortosa s'apunta la necessitat d'aprovar la nova llei de memòria històrica anunciada per la consellera Capella com a pas indispensable. Cal dir també que la Generalitat de Catalunya va assumir la retirada del monument a la Batalla de l'Ebre el passat 2018, quan es va donar a conèixer el nou projecte de llei de memòria democràtica. Aquest anunci va deixar en paper mullat la consulta popular convocada per l'Ajuntament de Tortosa 2 anys abans, el 2016, on van guanyar els partidaris de mantenir i reinterpretar el monument.
I Lloret de Mar, ciutat, població pionera a tot l'estat, en fer un pla integral de mesures de prevenció davant del Covid. I ara aquest pla s'ha presentat en una convenció internacional on hi participen una 50ena de països, Emili.
Doncs sí, els responsables de Lloret Turisme han participat recentment en un webinar que tractava sobre com s'havia gestionat aquest estiu de pandèmia a diferents països d'Europa. Amb aquesta experiència, Lloret de Mar ha pogut conèixer de primera mà com ho han fet altres països, com Àustria, Suècia, Holanda, on l'impacte de la Covid ha estat molt diferent d'aquí. La conferència, que s'havia de fer de manera presencial a Praga, finalment s'ha fet virtual, estava impulsada per Atlas, una associació de formació i investigació en turisme i lleure. Actualment compta amb membres de l'àmbit acadèmic de més de 60 països. Treballa amb l'objectiu de desenvolupar iniciatives educatives transnacionals en turisme i oci. A més, també vol fomentar la recerca en publicacions i informes turístics i contribuir també a la seva difusió, així com promoure l'intercanvi d'experiències i informació entre investigadors internacionals d'aquest àmbit. Una conferència que finalment, com us expliquem, es va fer de manera virtual.
I tot a punt perquè comenci el procés participatiu del Pla Territorial Parcial del Penedès. Ivan.
Sí, el Departament de Territori i Sostenibilitat inicia demà dijous 8 d'octubre el primer dels processos participatius oberts a la ciutadania del Pla Territorial Parcial del Penedès. Ho farà amb una sessió telemàtica amb experts que en primer lloc aportaran el seu punt de vista sobre l'ordenació dels espais oberts i una segona sessió on la ciutadania podrà debatre i fer també les seves aportacions. Després, els suggeriments i opinions que es recullin durant el procés serviran per redactar l'avantprojecte del pla. Un avantprojecte que s'espera que estigui acabat durant el primer semestre de l'any 2021. El procés s'allargarà però fins al 26 de novembre perquè, a més de l'ordenació de l'espai públic, també es portaran a debat altres qüestions, com per exemple els assentaments residencials, les dinàmiques econòmiques i les infraestructures del Penedès. Es tracta del segon pla pel qual es redacta un avanç de proposta després del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i està integrat per les comarques de l'Alt i Baix Penedès, Garraf i l'Anoia, el que suposa un total de 72 municipis.
I finalment acabem explicant que la graderia de l'Amfiteatre de Tarragona romandrà tancada encara al públic com a mínim un parell d'anys més. Laia.
Doncs sí, així ho ha afirmat el conseller de Patrimoni de Tarragona, Herman Pinedo. Recordem que l'espai està clausurat des de fa poc més d'un any arran d'un informe que alertava de problemes estructurals i que va fer tancar tot el monument. Pinedo confia que abans de l'estiu es pugui reobrir l'accés a l'arena un cop s'hagin executat dues fases de millora, però a les graderies reconstruïdes als anys 70 s'hi està fent un procés de monitoratge que s'allargarà més temps. Entre altres qüestions s'analitza l'impacte que tenen les vibracions generades pel pas de trens i vehicles a tocar de monument. Unes setmanes després del primer tancament total del monument, el setembre de l'any passat concretament, es va permetre contemplar-lo des de la rampa d'accés. Des d'aleshores els visitants no han pogut trepitjar l'arena ni les graderies i des del consistori s'està treballant per fer les millores necessàries per garantir la seguretat i conservació. Ara falta assegurar part de les graderies originals excavades a la roca, ja que hi ha pedres de grans dimensions que amenacen de caure a l'arena. I també cal reforçar la zona de la porta Triumphalis, que és la que permet accedir al centre de l'amfiteatre.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Doncs referenciem precisament el que explicàvem per començar el programa. Quan una embarcació pateix una pana, quan pateix un accident, quan s'avaria, quan té qualsevol tipus de problema, com es posa en contacte amb els serveis d'emergències, quins elements de seguretat té o ha de dur aquesta embarcació, com es fan servir, com s'utilitzen, qui ha de vetllar perquè estiguin en bones condicions. D'això avui en parlem, no Laia?
Doncs sí, Josep Maria, durant dècades els patrons i mariners d'embarcacions fan servir una sèrie d'equips de radiocomunicació i de seguretat. Ara actualment ja utilitzen sistemes més electrònics que s'activen automàticament i també comunicacions per satèl·lit que determinen amb precisió on es troba exactament un vaixell. Volem fer un repàs de tot el que forma part de la seguretat naval d'una embarcació i ho fem amb el col·laborador habitual del programa i tècnic en telecomunicacions, Òscar Villar. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Òscar, quines són les mesures de seguretat obligatòries que ha de dur una embarcació i de què depenen quines ha de dur i quines no?
Bueno, depèn del tipus de treball que realitza l'embarcació i la seva eslora que té, no? És a dir, segons la tipologia de l'embarcació que és i per les zones on treballarà, se l'exigeix un requisit de seguretat i segons el tipus d'embarcació que és, pues, se l'exigeixen uns altres. Sempre va condicionat el temps que aspiran fora i també la distància que s'allinyaran de la costa.
L'element base, és a dir, l'equipament base que segur per norma de tenir una embarcació, quin és?
L'equipament base que ha de tindre una embarcació, en quant a seguretat estem parlant,
sí?
Seria la radiobalissa, que és un sistema de detecció global i a través de comunicacions, el que seria rastreig per GPS i comunicació de ràdio convencional, però en un sistema molt gran de detecció. Després, el que són les balses salvavides i després el que seria els xalecos personals de salvament autoinflables que porten totes les embarcacions. Això és bàsic per tots.
Aquests són els elements que són bàsics per totes les embarcacions. A partir d'aquí, quanta més distància, més equipament i més complex i més cara i més costós aquest equipament.
Sí, contra més gran es va fer en el vaixell, pues es requereixen altres sistemes proactius de detecció de lo que serien problemes, no? Anem a ficar un exemple. Lo més probable que pugui tindre un barco per la salinitat de l'aigua del mar i l'alta conducció que sol tindre l'aigua marina són els curtcircuits, no? Els curtcircuits sí que és veritat que tots els elements que s'utilitzen a l'hora de fer els muntatges dels vaixells, ja en quant a cables connexionats i tot, complixen les normatives de la CE, o són sistemes solars, són estancs, porten un manteniment periòdic, però sense cap la possibilitat que per alguna, algun coll de mar, que per algun moviment que hagi pogut tindre un sotrac la barca, el que sigui, hi hagi petites filtracions de l'aigua marina, no? Això genera un petit incendi. Llavors, dintre de lo que són algunes embarcacions ja d'eslora gran, estaríem parlant de 10-12 metres cap amunt, ja se li obliga a posar un sistema de detecció d'incendi. Igual que també se li obliga a posar un sistema de lo que seria detecció d'entrada d'aigües a lo que són les sentines del barco, no? Separats pels mantados. Llavors, en això, ja tenim...
Sí.
Sí.
Digues, Òscar. No, anava a preguntar si amb aquests elements emeten un avís, suposo, automàticament en algun lloc, no?
Sí, clar. Aquests són uns elements que van connectats directes, és a dir, que no passen pel màster. El màster són els disjuntors generals del vaixell, sinó que tenen una captació d'energia a part de lo que són les pròpies bateries del vaixell. Llavors, aquests elements estan sempre funcionant permanentment. És a dir, tant com si el vaixell marrat a port, com si està fanejant, sempre està activat. ¿Vale? Per què? Perquè pot passar que la filtració d'aigua o la via d'aigua que tinguessin, la tinguessin dintre del port, per exemple, a la nit, perquè ens hem oblidat de tancar un grifo de fondo o perquè ha passat qualsevol problema al vaixell. No? Llavors, això porta doble sistema de detecció, o millor dit, més que de detecció, la detecció la porta per cada mamparo que pugui tindre, però el sistema d'activació és sonor per una part i visual, és a dir, acústic i visual, perquè si per lo que sigui el patró en aquell moment pues està al pont o està fent qualsevol altra cosa que es pugui donar compte visual i acústicament del problema que està tenint. Incendi per un lloc i el que seria filtració d'aigua o penetració d'aigua per un altre.
I després tindríem una seguretat activa, no? Això seria més seguretat física?
Sí, això és el que seria la seguretat del propi vaixell i després vindria el que és quan ja s'ha detectat aquests problemes dintre del vaixell hi ha uns protocols d'actuació. Normalment aquests protocols van una miqueta... són estandarditzats, però sí que és veritat que dintre els vaixells se dissenyen una miqueta a mida segons les sortides que té el vaixell, no? S'han de ficar, porten uns cartells per on han d'actuar la gent, per on han de sortir. Hi ha uns extintors també obligatoris de ficar estratègicament a llocs que tinguin més probabilitat de deflagració. I després hi ha els sistemes obligatoris contra incendis de CO2, no? Que són sistemes que automàticament, quan detecten l'incendi, s'activen automàticament, o si no, els pots activar tu manualment, no? En el cas de que sigui necessari.
És evident que la seguretat a la nàutica ha millorat molt conforme han anat passant els anys. I és evident també que hi ha vaixells que s'han anat quedant endarrerits. Passa com amb els cotxes, és a dir, que l'aplicació de les normatives són a partir de la matriculació dels vaixells nous o és retroactiu?
Normalment sol ser retroactiu. És a dir, quan entra una normativa europea l'han de complir tots per igual. Sí que és veritat que a vegades, pues, segons la tipologia del vaixell, si per exemple és de fusta, té una eslora petita i a lo millor se li fica uns altres tipus de condicions que no són les pròpies que en aquell moment marca la normativa per si fes el mateix vaixell en aquell moment i de fibra, no? Però normalment tots li fan adaptar amb el mateix sistema.
I després hi ha altres qüestions que sovint passen, és a dir, tu tens tots els elements de seguretat, les ràdios balisses, les bengales, tot el botiquín, amb els elements que t'obliguen a tenir dins del botiquí, les mantes tèrmiques, tot el que et demanen, i de sobte passa algú al barco i ningú se'n recorda d'on està. És a dir, hòstia, busca-ho a popa, no, busca-ho a popa, no, ho havíem fotut en aquell tambutxo, i això és un problema. Això la normativa no ho contempla, però és interessant que la gent també ho tingui clar. Què ha de fer què i què ha de fer qui en funció d'un problema que puguem tenir al vaixell?
Bueno, la normativa sí que contempla que tant el patró com totes les persones que estan a bord, igual que passen els cursos de lo que seria primers auxilis i tot això, totes les persones han de saber en tot moment com s'actua en aquests equips, no? És a dir, per exemple, jo des de la meva part de radiocomunicació, sí, quan nosaltres muntem un equip de VHF i certifiquem aquest equip que està funcionant bé i tot, nosaltres també ens preocupem amb que la persona que se li està muntant aquest equip se li fa una petita formació per a que sàpiga fer-lo funcionar. És evident que no pots anar a muntar un equip perquè la normativa t'ho planteja i dius, bueno, jo ja... hasta que he acabat, sinó que fas una petita formació. Llavors, després, quan se fan les revisions periòdiques de la Direcció General de Marina Mercant i ve el que són els pèrits de capitania al barco a fer el peritatge i el control de tot, des de l'estructura, motors, part electrònica, se li exigeix al patró una altra vegada aquests protocols, no? I se li diu, vostè sabria fer-me una trucada selectiva digital, per exemple? I el patró li diu, pues sí, pues fes-me-la. Llavors fan la prova de la trucada selectiva i també el que seria una trucada de prova de safety amb els diferents sistemes de radiocomunicació que té el vaixell, no? En això se comprova que l'equip està funcionant perfectament i que el patró sap en tot moment com ha d'actuar quan hi ha un problema d'estos, no? És veritat que és molt fàcil fer un test d'aquests al port i després te trobes en el que jo dic la por escènica, no?
Sí.
En quan realment te trobes amb el problema real i has de tindre aquella sang freda per a dir, bueno, els protocols són, primer, he d'activar això, he de parlar amb el sistema de costera, li he de dir el problema que estem tenint, ells m'activaran el SAR, mentrestant he de calmar a la tripulació, claro. Tot això t'has de trobar en aquell moment, no? Per a veure com actuarà. Però de totes formes ja tenen uns protocols, tenen també unes fulles que estan impreses als ponts del barco que són molt intuïtives i qualsevol persona que no sigues pescador o que no tingues certa formació pues veus ràpidament com pot ser un RCP en una persona, no? Tot això ho tenen ficat allà. Però bueno, tenen molts elements de salvament, des de lo que han dit les radiobalises, les balses, els xalecos autoinflables, i normalment ells se saben perfectament, sobretot els de pesca professional, els de recreo, com és més esporàdic, pues cap la possibilitat que l'ha dit vostè, no? Que en cert moment, no me'n recordo on vaig deixar les bengales, o no me'n recordo on vaig deixar això, però els de pesca professional que estan cada dia allí al barco, saben perfectament on ho tenen tot, eh?
Doncs, en tot cas, aquesta és l'equipament bàsic a tenir una embarcació i els controls de seguretat que passa al llarg del seu període de vida útil. T'agraeixo molt que ens hagi atès, que vagi molt bé, Òscar. Una abraçada, com sempre.
Gràcies, igualment. Una abraçada.
A reveure. I aquest matí, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una compareixença, una roda de premsa virtual, en el qual ha anunciat un seguit de plans econòmics i financers pel país que han de garantir, entre altres coses, la creació, segons el president, de 800.000 llocs de treball en 3 anys. És el que s'espera treure de la implementació dels fons europeus que han de venir al rescat de l'economia del país i també d'aquesta flexibilització del crèdit de les administracions públiques, dels quals se beneficien també les administracions locals. Volem valorar exactament el que ha explicat el president del govern. És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda el secretari general de Comissions Obreres, el senyor Emili Pacheco. Senyor Pacheco, bona tarda i benvingut. Javier Pacheco, perdó, li he canviat el nom. Javier Pacheco, bona tarda.
Gràcies, molt bona tarda. Només perquè no s'enfadi la meva mare i el meu pare, que si no s'enfadarien. Si no.
Sap què passa? Que tenim un company que es diu Emili Pacheco aquí al programa.
Doncs,
i he tirat
segur, segur que és un bon paio.
Sí, i bon professional, segur, també li ho dic. Escolti'm, gràcies per atendre'ns. 800.000 llocs de treball. Ostres, això és molt, no?
Bueno, deien en temps de Felipe González, un acudit, no?, que si eren 800.000, que també va utilitzar aquesta cifra, o eren 800 o 1.000. No? Jo crec que han de ser molt curosos a l'hora de plantejar quins impactes tenen qualsevol en línia estratègica d'inversions a l'economia, i jo crec que donar titulars ha de tenir sobretot la voluntat de tenir estructures reals de quina és la concreció de les inversions que es posen damunt de la taula. Dit això, crec que és la translació dels objectius estratègics que el país ha de tenir per donar-li resposta a la línia d'ajuts que de la Unió Europea s'han articulat i s'han pactat, no? I si mireu una mica la traçabilitat de la proposta que fa el govern, doncs està totalment relacionada amb el Next Generation, no?, de la Unió Europea, amb el pla de reconstrucció d'aquests 140.000 milions que han de venir de cap a Espanya, no? Per tant, bueno, ja vam valorar que aquestes línies les entenien que eren positives perquè protegien a la societat de les mancances, no?, dels sistemes sanitaris, perquè incrementaven i implementaven la voluntat d'un canvi de model productiu aprofitant la digitalització i la lluita contra el canvi climàtic, i per tant eren línies estratègiques que li feien molta falta als països europeus. Si el govern ho acaba de concretar, molt bé. A què han de fer? Demanem que aquests anuncis que fa en funció de les seves voluntats ha de basar-lo, a basar la pilota a terra i tractar-lo en l'àmbit del diàleg social, i que els agents econòmics i socials, conjuntament amb els governs, puguem desenvolupar en quins projectes estratègics fem realitat aquests anuncis que ha fet el govern. Per tant, jo crec que ara queda una línia de treball que hem d'aprofitar i de fer-lo de manera plegades entre tots.
Aquí estava l'altra qüestió que li volia transmetre. Hi ha una certa desconfiança a nivell social d'aquest tipus d'anuncis. Posar un exemple perquè tothom més o menys ho entengui, no? És una mica com els ajuts als autònoms, que per donar 600 euros als autònoms havien de seguir pagant els autònoms, no? I amb la qual l'ajut real era de 200 i pico, 300 euros. Això passa sovint, és a dir, anunciem un seguit de mesures, però després l'aplicació pràctica d'aquestes mesures acaben d'alguna manera contrarrestant l'acció de la pròpia mesura. Aquest cop això serà així o creu que ho faran diferent?
És molt diferent. Jo crec que és molt diferent fins i tot la línia de despesa pública que se posa a disposició. Per què? Perquè una altra cosa que tu estaves plantejant com a exemple és la construcció d'un escut social que ha patit, no, en aquesta situació de crisi, el que són les mancances estructurals d'unes administracions públiques, d'uns serveis públics que han estat castigats per les retallades dels darrers anys, que no han tingut les inversions per actualitzar els seus equips i els seus instruments informàtics i que faltaven els recursos humans per poder donar-li la realitat de l'arribada de les prestacions a les persones que ho necessitaven. Tenien, evidentment, pressupostat i assignat unes partides per fer aquests ajuts, però no podien, amb la burocratització de l'administració envellida i retallada, no podien fer-lo arribar de manera efectiva a la gent. I això ha tingut un element que, evidentment, necessita de reformes estructurals en els serveis públics. Això no, això és com definim un procés d'inversió pública que tiri de la inversió privada per canviar un model productiu. I és veritat que n'hi ha una part que anirà a la governança de les administracions públiques, que és com reforça tot el sistema d'atenció a les persones que protegeixin a la ciutadania de els problemes de salut que evidentment s'estan ara com protagonisme damunt de la taula per una situació de pandèmia, no? Per tant, n'hi ha dues línies d'actuació, però són cap a on tirem aquestes inversions, com tirem de la inversió privada i com desenvolupem realment el model econòmic d'aquest país. Aquí s'estan jugant començant 80, eh? Ja. És el model econòmic del país quan van fer la reconstrucció de la conversió industrial a les obres, van definir un model de país que va terciaritzar l'economia, sí, portant elements de precarietat a la nostra economia. Si ara no aprofitem per tornar a reconstruir el model econòmic reindustrialitzant el país amb aquestes línies d'ajuts, estarem condemnant cap a la pobresa amb un país del sud d'Europa que evidentment no volem permetre'ns, que evidentment intentarem evitar-ho, com deia, mitjançant la participació directa amb el diàleg social.
Això em porta dues qüestions. Per una banda, em recorda el 2008, 2010, 2012, quan es deia amb la crisi... Em sent bé o s'ha tallat? Em sent, senyor Pacheco?
Hola.
Em sent bé ara?
Hola.
Hola, em sent?
Hola.
Em sent? No, crec que tenim problemes.
Ara sí. Ara
vale,
sí,
perfecte. Doncs ara sí, ara sí que el sento. No, que dic, em recorda dues qüestions. Per una banda, el 2008, 2012, quan parlàvem de recuperar el país i de tornar altre cop a generar, és a dir, a crear un nou teixit productiu, i finalment aquest canvi no es va dur a terme i vam seguir posant els ous al turisme i semblava que tornàvem altre cop a cometre els errors de la construcció. I per l'altre costat, l'altre dia parlava amb un economista que deia les infraestructures són l'edifici de l'economia. És a dir, si hi ha unes males infraestructures, si no hi ha vies de tren, carreteres adequades, no línies d'AVE, sinó línies per transportar mercaderies, etc. Si no, això no existeix, l'economia no funciona. Si no hi ha un bon edifici, no hi ha un lloc on posar la gent perquè treballi.
Jo coincideixo amb aquest economista que parlaves, evidentment, però també hem de veure la diferència que ara significa aquest acord que són històric de la Unió Europea, a diferència de l'any 2008-2012, no? Aquella crisi el que van gestionar és amb una devaluació per falta de possibilitat d'actuar a la política monetària de cadascú dels països, amb una devaluació mitjançant un procés de retallades. Clar, les retallades són incompatibles amb les inversions necessàries per canviar el model productiu. Va ser un exercici d'austeritat, d'austericidi, que li diem nosaltres, el que va canviar evidentment el criteri de l'evolució de la crisi, però no el model econòmic. Ara no, ara se fan polítiques neo-keynesianes, és a dir, tornen a injectar amb diners públics diners a l'economia. Clar, aquests diners a l'economia el que no poden és subsidiar evidentment aquests processos industrials o aquests processos econòmics de l'economia, i el que han de fer és el que li diuen les línies horitzontals del model econòmic, que sobretot recauen les infraestructures. És a dir, hem d'impulsar polítiques que reformin sectors com l'industrial, molt bé, però hem d'intentar tenir mesures de caràcter horitzontal que són sobretot inversions en infraestructures per poder-ho plantejar. I aquí Catalunya té un deute molt clar, que des de fa molts anys té un infrafinançament d'infraestructures per part de l'Estat que ha afeblit el que era la nostra condició de motor econòmic del país i el que ha permès, no, que moltes de les empreses, sobretot industrialitzades, acabin marxant del país i afeblint el nostre model econòmic, no? I fins i tot perdent aquesta hegemonia, no, de ser la primera àrea econòmica de l'Estat. Doncs són elements que hem d'intentar posar-nos d'acord, no? I aquí el govern de la Generalitat, jo crec que fa fallida també amb el que amb el plantejament d'intentar afrontar aquesta situació, perquè no només arreglarà això com si fos un fons amb repartiment de quota territorial, perquè no funcionen així els fons europeus de reconstrucció del Next Generation. Ha de plantejar projectes concrets que no ho podrà fer sense la participació de les empreses i els treballadors, sense la participació del diàleg social. I clar, a veure com ahir aprovàvem el Consell de Govern la creació d'una comissió d'experts de no sé què, és tornar a tirar per la via de la teorització pensant que ja li arribaran recursos per la via de quota territorial per poder fer el que vulgui, no? I no serà així, s'acabarà sense recursos si no endrecem aquesta situació.
Per tant, ara per veure que això que s'ha anunciat avui i això que està reclamant ara també el govern de la Generalitat va per bon camí, hauríem de veure que en poques setmanes, i crec que estic tirant molt llarg, jo crec que hauria de tirar per dies, però bé, que en poques setmanes es reuniran amb vostès, els sindicats, amb els agents socials, i començaran a establir les línies d'actuació.
Clar, és que és el que s'hauria de fer. Ja anem tard, eh?
Ja.
És a dir, nosaltres des que vam fer l'acord a la Unió Europea haguéssim d'estar a treballar ja conjuntament per definir ja la concreció de totes aquestes línies estratègiques. No fa falta esperar a tenir una definició inicial, no?, per part del govern central. I aquí és on el mètode, que jo sempre dic amb aquest debat d'aquest fons de reconstrucció, que serà tan important o què, és a dir, cap a on destinem aquests recursos, com el mètode, perquè si no, no estaran validats per la Comissió Europea, perquè els països frugals van entrar a aquest acord de manera molt, molt apretada, és a dir, van posar una condició de control de quins seran els projectes que tindran després la viabilitat per part de la Comissió Europea de rebre els recursos. I si no tenim molt clar que el mètode és tan important com el què, per poder ser aprovat definitivament a la Unió Europea, es podem quedar sense aquests recursos.
Uh-huh.
Per això és molt important treballar en aquestes condicions de concertació i de consens.
Doncs, Xavier Pacheco, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i en tot cas estarem atents a que aquestes notícies a les quals ara ens referies, és a dir, l'anunci de la reunió es produeix ben aviat, això vol dir que anem per bon camí. Bona feina i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, a reveure.
Adéu. I recorda l'Emili.
De part seva, no pateixi, que seran donades.
Adéu.
Gràcies, adéu, Xavier, adéu. Doncs és l'actual secretari general de Comissions Obreres a Catalunya i per tant ens deixa aquest missatge optimista de cara a les properes setmanes si veiem que finalment s'acaben implementant aquestes trobades. Arribem a les 5 en punt de la tarda, ens aturem i seguim després aquí al Far.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Buscaré un ram de flors
Ràdio L'Escala.
La xarxa.